Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 30 d'octubre del 2022. He dit l'hora bé, en principi. El sol és a punt de sortir. Ho farà més o menys a un quart de vuit del matí. Hem canviat l'hora, ja ho sabeu. Per Cadaqués ho farà aquesta hora, d'aquí a res. Un quart d'hora en un dia que avui, lamentablement, ja serà fosc abans de les 6 de la tarda, hora de la posta, cap al Canà, a l'altra punta del país, perquè efectivament hem canviat l'hora un cop més, déjà vu perpetu. Hem entrat oficialment a l'horari d'hivern. Demà serà la castanyada, demà passat Tots Sants, i com diu aquell, d'aquí al Nadal ja no queda res. Fa baixada. Però el més necessari és que el temps vagi acompanyant, i hem de dir que avui ja es va notant, i que la setmana que ve, a vida que avancin els dies, el temps de tardor per fi anirà atrapant-nos, que és el que ja tocaria. De seguida ens explica el Martí Oliveres. És un diumenge que arrenca amb aquesta estranyesa del canvi d'hora. Esperem que no us afecti massa, però efectivament aquest és el matí, aquesta hora, i d'aquí una hora i d'aquí dues, de pensar si vaig tard, si vaig d'hora, si pujo, si baixo, si s'ha canviat sol el rellotge o no cal. Però bé, sortosament hem dormit una hora més, almenys els que ens llevem d'hora, en un pont, el de la Castanyada, de molt moviment, ja ho vam veure ahir, de molt de turisme intern al país. Una Castanyada i un Halloween que quedaran marcats, però, per la catàstrofe que ha passat a Corea del Sud, a la capital, Seül, on ahir van morir prop de 150 joves que estaven de festa precisament de Halloween en un barri de bars i de discoteques de la ciutat. Va haver una allau humana, motius encara desconeguts a la zona, i, en fi, una autèntica catàstrofe amb criatures, amb nanos de 20 anys, 150 que van morir. Mirarem de passar per Seül al llarg d'aquest matí per veure què és el que ha passat i quina és l'última hora. En un dia on, com sempre, com cada diumenge, tindrem l'embalat, el podrem obrir, de l'Òscar Nin, ens visitarà la Llucia Ramis i el Carlos Tanón per fer paraules encadenades, farem plat estrella avui amb l'actriu Anna Castillo, que té una pila de pel·lícules i de sèries al damunt de la taula, i moltíssimes coses més al llarg de les 7 hores de ràdio que arrenquen ara i que tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Montse Martí, Maria Costa, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el que us dèiem, ja són ara les xifres oficials. 151 les persones que han mort en l'allau humana que es va produir ahir en una festa de Halloween a Seül, a Corea del Sud. Apunten alguns mitjans locals, va córrer el rumor que una superestrella era dins d'un bar de la zona, i això hauria provocat una aglomeració en un carreró que és molt estret. Les imatges són espantoses, i de moment ara, el que dèiem, 150 persones, 151 mortes i un centenar de ferits.
Les autoritats calculen que a l'hora de l'accident hi havia 100.000 persones al barri on va passar, a Itaewon, en una zona d'oci nocturn. Al carreró feia 4 metres d'amplada i a més feia baixada, i segons el balanç oficial la majoria de les víctimes mortals són joves d'uns 20 anys. Les autoritats no descarten que augmenti el nombre de víctimes mortals perquè com a mínim hi ha una vintena de persones que es troben en estat greu. En total van treballar en la tragèdia 400 treballadors dels serveis d'emergències de Corea i es van mobilitzar fins a 140 vehicles d'arreu del país. Amb tot plegat, el president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha decretat un període de dol nacional com a mínim fins que l'accident estigui sota control. Assegura que ara el més important és determinar-ne les causes perquè no torni a passar.
Les imatges són realment espantoses d'aquest carreró que és una zona de festa, efectivament, de la, de la capital de Corea del Sud, de Seul, amb la quantitat de gent que estaven intentant treure d'aquesta llau humana i després han fet les maniobres múltiples de reanimació per intentar salvar la vida del màxim de gent possible. Avui, evidentment, és dia de debat al país per saber exactament què ha passat. Insistim en un dia que s'aixecaven les restriccions per la festa de Halloween i, en fi, ha acabat d'aquesta manera. Bé, a casa nostra, el govern de Catalunya assegura que sense Junts per Catalunya ara podran treballar amb menys soroll i, per tant, millor. Montse Martí.
Sí, ho diu el conseller de Territori, Juli Fernández, en una entrevista al Punt Avui.
Jo crec que el soroll no fa bé. El que és segur és que el govern soroll no n'hi haurà. I, per tant, si no hi ha soroll, és més fàcil fer bé que si n'hi ha. Per tant, nosaltres el que fem és respondre a una realitat que ens hem trobat, assumir la nostra responsabilitat de respondre a les necessitats de la gent.
En aquesta entrevista, Juli Fernández diu que qui ha d'aprovar els pressupostos és Junts, que és qui els ha fet. A les últimes hores, el president Pere Aragonès ha insistit que la prioritat és pactar els comptes de 2023 amb Junts i els comuns, tot i que el PSC s'ha tornat a oferir a facilitar-ne l'aprovació. Sobre el traspàs de Rodalies, Juli Fernández diu que si fos fàcil ja ho hauria fet algú altre i també explica que vol ser realista i cada moment amb el govern espanyol estan en el punt que volen arribar a acords.
Això mentre el Departament d'Empresa ha confirmat Matarracu que fins al moment no s'ha posat ni una sola multa per incomplir el límit de 27 graus als aires acondicionats.
Sí, la mesura va entrar en vigor a l'estiu i el govern insisteix que s'ha prioritzat l'acompanyament i la informació a les empreses. Les principals associacions de botiguers, patronals i del sector de la restauració admeten que és molt difícil controlar que es compleixi amb la normativa.
I mentrestant, en plana política proespanyola, continuen els retrets entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per trencar l'acord per la renovació del Consell General del Poder Judicial.
El president del govern espanyol acusa obertament Núñez Feijóo de vulnerar la Constitució i el líder popular diu que l'acord es va trencar per culpa de les mentides del president espanyol.
Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno el cumplimiento con la Constitución es la derrota de la moderación. El triunfo del extremismo.
El presidente tiene dos caminos: defender el Estado con todas sus consecuencias o entregar a los que no hace tanto se sublevaron contra el Estado y que digan ellos lo que es delito en España y lo que no.
Això, el que dèiem, sentíem a Alberto Núñez Feijóo i també el president espanyol l'endemà de la polèmica. Avui continuen plovent clatellades, especialment a la premsa. Alberto Núñez Feijóo, la premsa, l'anàlisi de la premsa catalana és unànime. Víctor Vives.
Segons el director de La Vanguardia, Jordi Juan, aquest Feijóo no és el que esperàvem, arrossegat per l'elit de Madrid. El periódico Joan Tàpia diu que s'ha imposat el trumpisme de la dreta política, judicial i mediàtica. Esther Vera, a l'Ara, escriu que Feijóo ja és un altre president del PP devorat per la dreta madrilenya d'una Espanya grande i libre. I segons el Punt Avui, la credibilitat de Feijóo s'esfuma víctima de les pressions de l'ala dura del partit i la seva cort mediàtica. Doncs bé, mentrestant, aquesta dreta mediàtica assenyala la Moncloa amb arguments com que Pedro Sánchez prefereix l'aritmètica parlamentària a la justícia, assenyala Enrique López a La Razón. O bé que les aliances de Sánchez amb els enemics del pacte constitucional minen la confiança en ell, denuncia el Mundo Joaquín Manso. O bé que han pres una campanya per normalitzar la reforma de la sedició, segons apunta l'ABC.
En el dia que avui el Brasil decideix si manté el poder l'actual president Jair Bolsonaro o torna a l'era Lula da Silva.
Bolsonaro ha tancat campanya a l'estat de Minas Gerais i que acostuma a decidir aquest estat el resultat, i Lula da Silva ha triat São Paulo. Lula té els sondejos de cara entre les incògnites, hi ha també la de si l'actual president Jair Bolsonaro acceptarà els resultats electorals i una possibilitat la derrota o farà un Donald Trump. El líder d'extrema dreta va obtenir el 43% dels vots a la primera volta que es va fer el 2 d'octubre davant el 48% que va obtenir Lula da Silva. Estan cridats avui a les urnes a Brasil 156 milions d'electors.
Eleccions. Per tant, avui al Brasil, aquesta segona volta, després de que la primera no permetés donar una majoria absoluta per cap dels dos, tot i que en la primera ja va guanyar Lula da Silva, veurem si es corrobora en aquesta segona volta de les eleccions al Brasil. Mentrestant, tornant a casa nostra, i abans de parlar durant uns instants de cultura i després als esports. Atenció a la polèmica que hi ha a Badalona amb els llums de Nadal. El concurs públic per trobar una empresa per penjar-los ha quedat desert. Estem a 30 d'octubre i qui més qui menys en els seus pobles ja va veient que s'estan penjant els llums de Nadal. Doncs bé, a Badalona el concurs ha quedat desert i de moment no se sap ni qui ni quan els posaran.
Hi ha una empresa més que ha impugnat el concurs perquè considera que era impossible complir amb les dates fixades. El líder de l'oposició, Xavier García Albiol, acusa l'Ajuntament d'anar tard i malament i de poder deixar Badalona sense llums de Nadal.
El govern s'ha adormit, el govern no ha fet la feina com calia i podem córrer el risc de quedar-se sense llums aquest Nadal. Segur que no podem engegar les llums a l'inici de la temporada de Nadal, com s'ha fet cada any, que era el 25 de novembre, com fan la resta de ciutats.
Tot i això, el govern municipal assegura que hi ha temps i que hi haurà llums al carrer. Les grans ciutats estan penjant els llums aquests dies per poder-los encendre el 24 de novembre.
Ja hauran de córrer la gent a Badalona perquè la veritat és que, efectivament, d'aquí a 3 setmanes aproximadament en algunes ciutats ja es comencen a obrir els llums i, per tant, haurà d'accelerar el govern municipal de Badalona si volen tenir llums de Nadal aquest hivern. Bé, mentrestant, ahir el Benidorm Fest va sonar això. Només vull amor. Aquests són els Siderland, la banda que, entre altres, incorpora Albert Sort, company del Monarracú, que van cantar ahir en català la cançó Només vull amor. Com a carta de presentació, van explicar que fan el que ells defineixen com a pop nocturn, perquè la nit és quan passen les coses bones, diuen, i dolentes, però poques pistes més sobre la cançó amb la qual volen anar a Eurovisió. Sabeu que el Benidorm Fest els ha seleccionat i que, per tant, van a la fase de decisió sobre quina és la cançó que representa la televisió espanyola. El Benidorm Fest, que arrenca el mes de gener, encara falta temps, ahir va fer com la gala prèvia. El 31 de gener arrenca amb les semifinals, el dia 2 de febrer, i també n'hi haurà unes altres de semifinals, i la gran final serà el dia 4 de febrer. Veurem si Albert Sort i el Siderland poden ser els representants de Televisió Espanyola en aquest festival d'Eurovisió amb una cançó en català. Pel que fa als esports, el Barça es lleva aquest matí, no sé si amb el canvi d'hora o no, com a líder de la Lliga després de guanyar ahir estil Madrid in extremis, quan ja semblava que la cosa estava fumuda. Va aparèixer Lewandowski, gol salvador, preciós per cert, al minut 93, i va resoldre un partit, Oriol, on la veritat és que els blaugranes van arrencar prou bé, però van anar bastant a menys, van ser superiors, això sí, però van desaprofitar algunes ocasions de gol, i el partit la veritat és que es va anar enfangant a mesura que passaven els minuts.
Sí, per això Xavi Hernández assegurava que van acusar sobre Mestalla l'ansietat de l'eliminació de dimecres a la Champions i que la clau en l'ambient hostil de València va ser mantenir la fe fins al final.
I bé, traiem 3 punts d'or per nosaltres, no? Vitals. Jo crec que l'esforç de l'equip i al final creure fins al final també, no? Però bé, hem de millorar en el joc, hem de millorar aquesta presa de decisió a l'últim terç, perquè és fonamental, no? És on ha d'aparèixer el talent.
El Barça va haver de substituir tant Eric García com Koundé, una a cada part, però en cap dels dos casos sembla que tinguin lesions de gravetat. Els blaugranes, com deies, han dormit líders, empatats amb el Madrid, que rep aquesta tarda 4:45 el Girona, que fa 6 partits que no guanya i que arrencarà el partit penúltim després de la sorprenent victòria del Cádiz contra l'Atlètic de Madrid per 3-2. Un apunt de bàsquet, ahir victòria de la Penya a la pròrroga contra el Saragossa 89-84 i derrota del Manresa 70-106 contra el Breogán. Per aquesta tarda, València-Barça i Girona al Camp de Múrcia.
Només un apunt més sobre el partit d'ahir. Recordem que avui haurem de seguir i estar molt atents al partit del Girona, que repa que se'n va el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid i que definirà, per tant, qui és el líder de primera divisió aquest cap de setmana. Sobre les lesions, que sembla que no són d'Eric García i de Koundé, això anirà passant en les pròximes setmanes perquè estem a res del Mundial i qualsevol jugador que pugui ser internacional, noi, a la que noti alguna cosa dirà, doncs canvi. Es farà llarg.
Ja és la consigna una mica.
D'aquí a 1 minut i mig arribarem a 7:45. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Ditec Comunicacions, la teva empresa de tecnologia per a projectes audiovisuals i esdeveniments, t'ofereix aquest espai.
Hola, Martí Oliveres.
Bon dia.
Pot ser que haguem notat ja una mica de baixada de temperatures aquest
matí,
no? I tant,
sí, en alguns punts del Pirineu fins i tot hi fa fred. Jaqueta ben cordada per començar la jornada, per començar aquest diumenge, perquè ha refrescat sobretot al nord del país, en alguns punts de l'interior. Catalunya Central també s'acosten als 5 graus, per exemple, a la Plana de Vic. Tot plegat en un diumenge tranquil, amb un cel enterbolit, moltes boires, per a la carretera, hi ha molts bancs de boira i núvols baixos ara al matí, s'aniran trencant, per tant, un dia encara amb un sol apagat, i aquesta temperatura que també es desinfla de dia. Avui ja costarà arribar als 25 i en general ens mourem entre els 18 i els 23.
30 segons i 7:45.
Era digital. Revolució tecnològica.
I+D.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Estalvia't l'IVA a Carrefour i Carrefour Pones amb més de 1.000 electrodomèstics i productes d'electrònica només fins al 4 de novembre. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
45.789, 4, 5, 7, 8, 9, de la sèrie 53, 0, 5, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Dimarts, dia de Tots Sants, pensarem en les persones que ens han precedit i que han estat importants per les nostres vides i que ja no hi són. Entorn de l'1 de novembre, recordem principalment pares i avis. Es diu que el dol no es tanca si no saps on reposen els seus cossos o les seves cendres. L'altre dia a la televisió, algú recordava com la seva àvia havia mort sense poder dur un ram de flors a la tomba del seu marit, perquè no sap on és. Efectivament, un home que va lluitar i se suposa que moria a la Guerra Civil. Ningú sap on va anar a parar. Ningú n'hi va donar referències. Unes 120.000 famílies no saben on reposen aquells soldats o represaliats pel franquisme. 120.000 famílies que no han tancat el dol. I sí, es proposen unes lleis que van i venen i que no acaben de cristal·litzar. Una memòria, la històrica, que ha de menjar tones de cues de pansa per fer-se efectiva. I pensava tot veient la pel·li Argentina 1985, l'any que van jutjar els membres de les tres juntes militars que havien imposat una dictadura del 1976 al 1983. Fixeu-vos, només 2 anys després de restablir la democràcia, jutjaven Videla, Massera i els altres militars assassins. Aquí, la modèlica transició va deixar indemnes els crims del franquisme. L'amnistia que es va donar aleshores va servir per exonerar els agents de la tortura, vexació i matança dels opositors al règim. Que hi havia por una sublevació militar? A l'Argentina també n'hi havia, de por, i molta. De fet, aquí el cop va arribar igualment i amb les circumstàncies fosques que sabem. A l'Argentina també hi ha molts desapareguts. Les Madres de Mayo en són un record esfereïdor. Tant aquí com a l'Argentina, els feixistes, fachos, en diuen allà, campen a cor que vols. 47 anys després de la mort de Franco, encara hi haurà 120.000 famílies que aquest 1 de novembre no podran dur un ram de flors als seus. Com va dir el fiscal argentí, el seu al·legat final: memòria, veritat i justícia. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Sabeu que el Via Lliure ens encanta veure món, que ens agrada fer maletes i creuar fronteres. A través del Muro de Viatge ho hem fet les últimes temporades i aquesta mirant més enllà. I en concret coincidirà amb un aniversari, el 150, que fa de la publicació de la novel·la La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne. Aquesta temporada del Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. Al costat del Víctor Vives, què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Cada dia, de cap de setmana, un viatge i una novel·la, també, per acompanyar-lo. Ahir ens vam quedar als Estats Units amb aquell Matar un rossinyol. Avui, l'etapa número 18 del viatge, anem una mica més lluny.
Ens porta a Burundi. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, warakowe ni wagoka.
Une feuille, un stylo, apaise mes délires d'insomniac. Burundi, centre de l'Àfrica, per tant, viatja cap al sud, amb el llibre quin?
Un país petit, de Gael Faye. Ell és un raper, de fet estem sentint una de les seves cançons, molt conegut a França, i va arribar amb 13 anys fugint de la Guerra Civil de Burundi i del genocidi de Ruanda. De fet, la seva mare és una ruandesa que es va refugiar a Burundi. Ens hem de situar, recordaràs, l'any 94, en sí, aquella guerra dels Hutus i els Tutsis. Doncs bé, amb aquesta primera novel·la, Un país petit, Gael Faye es va convertir en un fenomen literari a França. Es tracta d'un llibre semi-autobiogràfic. El protagonista és un nano de 10 anys que viu una infantesa plàcida en una família acomodada. El pare és un empresari francès, la mare una refugiada ruandesa. Doncs una nit, el nano es desperta amb un so de trets de fons. És l'inici d'un cop d'estat que farà saltar pels aires tot el seu món.
Una tragèdia internacional de què se'n va parlar moltíssim i que, per tant, entenc que és la que s'explica des de la cruesa d'aquest llibre, no?
Exacte, l'explica des del punt de vista d'un menor que amb prou feines entén el que està passant al seu voltant. Però a través d'aquesta mirada, doncs, et vas introduint en les complexitats d'un conflicte que ja en el seu moment ens resultava difícil d'interpretar i que avui segurament ens cau molt lluny, malgrat que va provocar, recordem, centenars de milers de morts. La novel·la descriu com era la vida quotidiana a Burundi abans del conflicte, com va canviar de la nit al dia, i també revela quin paper hi va tenir la ràdio, que en sí, va ser un actor clau.
I tant. Avui, per tant, aquesta volta al món amb 80 llibres, hem viatjat fins al centre de l'Àfrica, a Burundi, amb aquest llibre que es diu Un petit país, de Gael Faye, a la volta al món particular que fem nosaltres. Si voleu informació d'aquest llibre o del seu autor, ho trobareu al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
A reveure, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, soc Joan Castell, de Mollet del Vallès. A continuació us envio el so que fa el meu caminar per la zona de Gallecs, que és una zona agrícola rural que tenim a tocar de Mollet i que és fantàstica.
Doncs perdona, però el... Aquest oient que ens escriu, el Joan, des de Mollet del Vallès, aquesta zona dels Gallecs, va a un ritme, si aquestes són les seves passes, noi, deu fer quilòmetres i quilòmetres, o vaja, o està 5 minuts, o està molta estona, perquè aquestes són les passes, fins i tot diria contundents, trepitjant a les fulles seques que hi ha en aquesta zona del país. Li agraïm que ens hagi enviat aquesta nota de veu, com agraïm a tota la resta que ho continueu fent. Si voleu col·laborar en aquesta mena de col·laix sonor dels sons del cap de setmana dels nostres oients, és molt fàcil, senzillament penseu quin so defineix el vostre cap de setmana, des del que dèiem, algun concert, alguna visita a casa d'uns familiars, la carretera anant d'un lloc a un altre, una zona, diguem-ne, laboral, si treballeu el cap de setmana, o d'oci, o de lleure, o de cultura, el que creieu que vosaltres us defineix el vostre cap de setmana, enregistreu aquell so i ens el feu arribar a través del WhatsApp del Via Lliure amb el vostre nom i el lloc des d'on envieu la nota al 606-25-64-39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606-25-64-39.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 30 d'octubre, farem una reculada musical. Fins a quin dia 30 d'octubre?
Doncs reculem 35 anys fins al 1987. Well, I guess it would be nice.
Oh, quin tros de clàssic de George Michael.
Fa per tu, fa per
35,
tu.
Fa per mi, per què?
No sé, et veig
no, a veure,
amb el rotllo feix així.
Veure, sí, millor que no justifiquis, perquè a veure si ens complicarem el matí ara. 35 anys de què? De la cançó, de Faith?
Tant del disc com... Uh-huh. I clar, el disc hi formava part la cançó. Tot, el disc es deia Faith i la cançó aquesta també es diu Faith. Recordem, doncs, aquest àlbum i que va ser la gran tarja de presentació de George Michael en solitari, perquè abans va formar part del grup Wham. Aquest tema com el disc s'han convertit en grans icones de la música i de la seva trajectòria i on mescla molts gèneres musicals, el soul, el funk, el rock o el pop. Baby,
tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-4520 i a les nostres xarxes socials.
Renovar més fàcil, actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I arribats a aquesta hora entre intempestiva i plàcida del matí de cada cap de setmana, aquella hora en què tot és bastant possible, perquè hi ha gent que tot just està començant a obrir els ulls des de llit estant encara, i d'altres que tot just es dirigeixen o cap a casa o que tot just ho han fet ara i que s'estiraran de seguida al llit per dormir plàcidament. Doncs bé, aquesta hora que és això, entre intempestiva i plàcida, i que ens agrada desplaçar-nos a un lloc que només obre durant mitja hora a la setmana, a aquesta hora del matí, dels diumenges, ens agrada desplaçar-nos en aquest carreró empedrat, que és un cul de sac i que aparentment no té massa interès, però que al final de tot d'aquest carreró sempre hi veieu un edifici que no, de l'exterior, arquitectònicament podríem dir que no té un valor extraordinari, no serà mai reconegut internacionalment, però a l'interior amaga meravelles. I allà a la porta, tot just per obrir-nos ja, hi ha ja l'Albert Beorregui. I què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Com a tot?
No podem presentar-lo a candidatura d'UNESCO, no?
No, jo diria que com a monument de patrimoni mundial de la humanitat, jo crec que no reuneix els requisits.
Immaterial, eh? Potser sí.
Immaterial, sí, per tot allò que hi ha dintre, sobretot per el que s'insinua que pot haver-hi dintre, eh? Però no, a nivell exterior no ens enganyem.
Què tal estàs?
Molt bé, doncs mira, amb una hora més, eh? Vull dir que tu què, has pogut dormir una hora més?
Una hora més l'hem dormit. Sí? Això sens dubte, vull dir, això és matemàtic.
Jo per això sempre em desperto... Jo m'he despertat a l'hora de sempre, eh?
Sí, bueno, ja.
Sí. No, però l'hora de sempre vull dir que m'he despertat...
Una hora abans.
Sí, una hora abans, clar.
Ah? Home, però això està
que
mal fet.
Que els diumenges és a quarts de sis del dematí,
però
eh?
Però què vols dir? Llavors que ets com una...
Tinc el meu cicle... O sigui,
el teu cicle vital és el dels galls i les gallines.
Jo a partir de quarts d'onze jo no serveixo de res. O sigui, m'arrossego, diguem-ne, com un rèptil al llit. Però a partir de les 5 del dematí, tu, escolta, més fresc que una rosa.
Però ja sabeu, tota aquella gent que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí, que a diferència de la setmana passada, ara ja ha sortit el sol.
Correcte.
I ens trobarem que al vespre serà molt tarda, diguem-ne.
Sí. No, i que aquesta primera tarda de diumenge estarà llarguíssima, perquè pensa que quarts de 6 ja serà fosc, clar. I bueno. I les tardes els diumenges, excepte per tu, que per tu és com divendres...
Té un avantatge, aquest canvi d'hora, que és que hi ha un pont entre mig. Vull dir que hi ha gent que ara està des de divendres, que està rondant ja, i que, vaja, avui es llevarà a l'hora que vulgui, i demà sap que no ha d'anar a treballar ni portar els nens al col·le.
Alguns.
Alguns, i dimarts tampoc. I et plantes a dimecres, ja.
I dimecres
és una altra cosa.
És una altra història. Començar la setmana dimecres és una altra història.
Per nosaltres no, que és l'hora el dia que comencem, però bueno, la resta sí. Bé, anem per feina amb el tema
Mira,
de les cartes.
Ja estem...
Veig que has portat un parell de postals.
Sí, un parell de postals, perquè ja estem
final
a l'agost.
Final d'estiu, eh?
A l'agost, bueno. Una està data del dia 23 i l'altra dia 24 d'agost.
Doncs això és finals d'estiu i estem pràcticament a punt de... Les cartes estan a punt d'atrapar la temporada, ja.
I pensa que falten ja... O sigui, estem en 3 setmanes...
Ja ho tenim, eh?
Si no arriba res...
Ai, no comencem.
Si no arriba res en 3 setmanes, Xavi.
Oi, per favor.
Va, procedeixo a llegir les dues
la
postals.
La setmana que ve vols dir que apretes el botó?
No, esperem a dues setmanes. Esperem dues setmanes. Va. La primera ens arriba, mira, de Santiago, del Camino de Santiago. I comença la carta dient hola, i llavors hi ha dibuixades dues fletxes.
Sí.
Hola, fletxes.
Sí.
Suposo que ha de ser aquí, la cosa.
Hola, fletxes.
Fer el camí...
Què vol dir, hola, fletxes?
Fletxes, no? Fletxes com a
sinònim... Que seguiu el camí.
No, jo diria com a sinònim, diguem-ne, fletxes. És un fletxa, no?
Ah, tu creus que està dient una...
Jo diria que sí, no? És una paraula, és un adjectiu que no sé si ara s'utilitza...
No? Fletxes com a sinònim d'una persona que té empenta, que té
això mateix,
una
no?
sèrie de virtuts. I ens ho dirien a nosaltres.
Jo diria que és una apreciació una mica errònia, però bé.
Has sobreinterpretat...
Sí?
Sí, sí.
Doncs que la Rosa Soler ens ho aclareixi, perquè és la Rosa Soler la que ens escriu des de Sant Cugat. Fer el Camino és una experiència brutal, a tots nivells. Molts records, Rosa Soler des de Sant Cugat.
Veus?
A base de sorpreses des de... doncs això, que ens l'envia a Barcelona.
Deixem-ho veure des de prop, això,
sí,
i
tu mateix. Perquè, si no, quina atribució li dones, tu?
Que jo crec que et diu hola,
sí.
I les fletxes són com gira la postal per veure les imatges.
Sí, tu creus?
I llavors diu, fer el Camino és una experiència, perquè les imatges i les fotografies són del Camino de Santiago.
Sí.
Jo crec que t'has sobrepassat en la lectura. No crec que ens digués fletxes a nosaltres.
No acabo de comprar per això el teu argument, jo, vull dir que...
Bueno, la Rosa ja ens ho dirà, la pròxima carta.
Això mateix, va. Va, i la segona postal ens arriba, atenció, des de Taiwan. Des de Taiwan.
De l'estiu, qui va anar-hi a Taiwan?
Doncs mira, hi va anar-hi algú, a la postal es veu... A més, el segell, com que està posat a la... O sigui, al dors de la postal, és a dir...
On hi ha la foto?
On hi ha la fotografia, que és un tren de Taiwan amb uns caràcters orientals. I podem llegir amb una lletra extremadament petita, eh? Jo m'haig de treure les ulleres, eh?
Oi, sí que ho veig
veus,
des d'aquí.
Ho veus?
Oh, però perquè ha volgut posar moltes coses dins una postal, i això no és fàcil sempre, eh?
Llegeixo. Estimats amics del Basar de la Sorpresa, sóc en Pere Vilanova i us escric des de Taiwan. Amb la meva dona i filla hem vingut a veure la família després de 3 anys del Covid. Ha estat bonic veure la reacció dels avis de Taiwan que ostres, que l'havien vist just acabada de néixer, fa quasi 4 anys.
Clar, petita.
Per mala sort, el nostre viatge ha coincidit amb la visita de la Pelosi d'Estats Units, fet que ha disposat, que ha disparat les alarmes de la regió. Normalment us escolto des d'Itàlia, des d'on visc, a Milà, i us asseguro que no m'he perdut cap programa. Fins i tot repeteixo via podcast. M'encanta el format del vostre espai, a tant de bo que hi haguessin més besars de les sorpreses a la setmana. Una vegada, després de córrer 30 quilòmetres per la muntanya a Camprodon, mirant la posta de sol més bonica que recordo, vaig tenir una experiència gairebé mística escoltant-vos. Bé, perdó per la lletra. Visiteu Taiwan, que és preciós. Mil gràcies. Pere, Wan i Huelian. I amb una lletra molt, molt petita, d'aquí el nostre mèrit i aplaudiment envers el carter, Via Lliure Besar, Avinguda Diagonal 477, planta 15-08036, Barcelona, ESP.
Però ho han col·locat, eh?
Ho han col·locat.
Sembla
i molt
impossible,
bé,
a l'últim, vaja, a l'últim mil·límetre de la postal, diu l'adreça perfectament. Uh-huh. Vaja, doncs, tot un mèrit, eh? Col·locat tot aquest text dins d'una postal tan petitona com aquesta.
Clar que sí.
Gràcies per tant al Pere, gràcies també a la Rosa, que ens han enviat aquestes postals de finals d'agost, i els i convidem que continuïn enviant postals ara que ja estem
que
pràcticament
sí.
A tocar del novembre.
Home, si algú marxa aquest pont, doncs escolta, que ens escrigui, que sempre s'agraeix.
Hem anat dos mesos de decalatge. Jo crec que ara estem en el decalatge més petit
des de
fa mesos. En tot cas, si voleu seguir enviant cartes i que no ens trobem amb la circumstància de lamentable i lamentosa, anava a dir, del Beurleg i ploriquejant per les cantonades, doncs mira, us ho agrairem pel bé de tothom. Va, sabeu que les cartes s'envien al mateix lloc de sempre. L'adreça és Via Lliure, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, com ha dit el Beurleg, planta número 15, codi postal 083036 de Barcelona. El compromís el mateix de sempre, el Beurleg les llegeix totes en antena i les respon una per una. Bé, anirem cap a veure si Albert, sí. Com sempre, Beurleg Express, impecable, eh?
Sí,
passo per
sí.
Aquí,
mm-hmm.
Net com una patena. Mm-hmm. L'has netejat, eh?
Sí. M'agrada sempre tenir els cotxes nets.
Perfecte.
Ja saps que de dintre, sobretot els seients al darrere, quan porto els nens, és una altra història, perquè territori nens
és...
trobes de tot, i quan passes l'aspirador...
Són univers... Sí. Escolta...
Prefereixo no mirar, jo prefereixo no mirar a vegades, eh?
Sí, sí.
Mira, ja pots
avui
anar...
on anirem?
Avui ja, mira, ja pots anar seient.
Sí.
Avui ens anem per terres navarreses.
Ep.
Sí.
Hi he estat aquest estiu.
En sèrio?
Ep.
Ah, sí? On has estat?
A Navarra.
I,
bueno, en diversos punts.
Sí, però pots anar
De Pamplona, sí. A Irati...
Molt bé.
Bueno, en diversos llocs, a Zugarramurdi, bueno, tot això.
Home, les famoses coves, les de Deveu, les bruixes, bla, 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 eh?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, anirem a molt pocs quilòmetres d'on neix el meu avi patern.
Ah, perquè la teva família ve de Navarra, eh?
Beurlegui és un cognom.
Clar, pensava que potser era basc, navarrès... Sí.
Hi ha gent que diu que ve d'Itàlia. Diu, no, home,
Beurlegui?
Beurlegui, sí. Home, clar, no. Acabat amb vi, diu... No, no, d'Itàlia no.
Que va.
Ja m'agradaria a vegades, que tingués una ascendència italiana, però no. El meu avi patern es deia Jesús Beurlegui, però no, no anem a Tabar, que és on va néixer, sinó que anem a Valtierra, que és un petit poble de prop de 2.500 habitants, que pertany a la comarca de Tudela.
Això és al sud,
que
no?
Cada any, sí,
de Navarra.
Més o menys. I que cada any, a principis de setembre, organitza un concurs internacional de carbasses gegants.
Déu-n'hi-do.
No, a veure, no és l'únic lloc que se'n fan, eh?
No,
a la
Catalunya
Sagarra,
també se'n fan.
Això mateix, a la Sagarra, a Sadó, també se n'organitza una a principis d'octubre, vam saber l'altre dia, eh? Però avui anirem aquí, a Valtierra, perquè, home, mira, feia gràcia tornar a la terra dels
orígens.
Ah,
home,
això
sí.
Mateix. Estàs a punt?
Sí, home, sí, Navarra, doncs, estupendo, sempre.
Som-hi.
Vaig passar-hi una calor aquest estiu. Pensava, dic, mira, allà
sí,
estàs tranquil.
Sí, perquè
avui
fa fresquet, sí,
no,
fa fresquet. Ja,
ep,
fa,
que
sí.
Arribem.
Epa, estem aquí. Molt bé. Vinga, hala, mira, ja m'arriba. Guaita. Doncs fa animada la cosa,
és maco, eh?
Escolta,
noia, aquesta hora, escolta, es lleven d'hora aquí.
Escolta, ep! Mira, guaita, ep! Tu, escolta, però dos
però
quarts...
No quadra això, ara,
Però com gairebé...
Aquí fan el que volen, amb les campanes, també.
Aquest rellotge de tres quarts de 15, tu.
Bueno, escolta, què t'anava a dir? És a prop d'aquí, al poble actual,
sí, relativament a prop. Estava a Tabar. Tabar és un poble molt, molt petit. Està a uns 40 quilòmetres de Sangüesa, que també és un poble... Bueno, una ciutat ja més gran. Però, mira, m'ha fet gràcia venir aquí,
perquè... A la zona de Tudela hi ha molta agricultura.
Espàrrecs,
sí,
allà l'horta és molt bona, Doncs mira, en aquesta plaça, just en aquesta plaça d'aquí, és on se celebra cada any aquest concurs que ha arribat a la seva 13a edició i on han participat aquest any 11 carbasses amb un premi major de 2.500 euros. Hi ha diverses categories, però la més vistosa és... Una altra vegada,
no,
ara...
No, si fan el que volen. Aquí hi ha...
Però el canvi d'hora, deuen dir, el canvi d'hora.
Ostres. Però quin canvi d'hora.
Bueno, aquesta carabassa gegant...
No pots, amb dos minuts de diferència clar. No pots tocar dos quarts i tres quarts.
Perquè, no, perquè saps allò els rellotges que quan avança una hora llavors estan com una mica desajustats?
Sí,
jo diria que és això, eh? La carabassa més vistosa és la que ha guanyat en aquesta ocasió un d'un anglès que es diu Steve Pewton, que en va presentar una de 900... Tornei. Una altra vegada.
Passat. Se n'estan enfotent de nosaltres,
sí, sí.
Estan fent fora els
mira,
d'aquí.
Mira, estos catalanes, on dir. Mira, la carabassa que va guanyar 975 quilos.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, estem a prop de la tona,
ja. Carbassot, això,
sí,
però...
Sí, sí, sí.
A veure, no és ni de llarg el rècord absolut, perquè al món hi ha diversos concursos de carbasses, i l'any passat, per exemple, un pagès italià anomenat Stefano Cutruppi va guanyar el concurs on va presentar un exemplar que pesava 1.226 quilos.
No té cap sentit, això. Crec que va passar un entrevistat al Versió que feia carbasses d'aquest tipus i va dir...
Ah, sí?
És que després... I deien què en feien. I va dir que la regala perquè és que, a més,
clar.
No es pot ni menjar allò.
No, no,
és tot
perquè
aigua.
Que el gust és molt... Sí, sí, és molt sucet. Bé, jo he trobat el tema molt interessant, de manera que avui, amb els dies de la festa de la
Escolti,
castanyada...
Pari ja, eh?
Vale, ja.
Vale, hombre.
Home.
Que somos catalanes, però tampoco tontos, eh? Bueno.
Aquest tio s'han de fotent de nosaltres,
sí.
Eh? Aquest està dalt de tot, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs avui et proposo, amb vigílies de la festa de la castanyada, un nou basar de les sorpreses d'allò més desafiant que farà el 279 que dedicarem a la lletra C.
Ara.
La C de carbassa. Mm.
Com que sé la teva resposta, però
sí.
Vas a contra... Bueno, suposo.
Ah, no sé.
Que vas...
Quina?
No, home,
què em vas a preguntar?
Perquè te la vaig a preguntar entre castanyada i Halloween al
home,
debat de cada
sí,
any i tal.
Sí, sí, sí,
imagino
sí.
Que tu ets de castanyada, però no hi ha... Vull dir que no hi ha...
Mira...
S'està perdent la batalla està perduda fa molt de temps.
Sí. Jo diria que per l'esperit tant... és fort, però la carn és dèbil. I llavors tu tens una idea, però quan tens dos nens petits,
sí, sí,
com els intentes dir que la castanyera és un personatge superdivertit,
sí, sí,
supercarismàtic, eh? I que no.
Re.
I llavors,
s'està
clar,
imposant fins i tot el concepte sí. Pumpkin per sí. Davant de carbassa, imagina't.
Mira, escolta, celebrem-ho tot, tu.
Sí.
Estem en una època
ara.
En què ho hem de celebrar
ara.
Tot.
Ara.
Eh?
Ara.
I sí, evidentment, jo no sé si és perquè està associada a la celebració anglosaxona del Halloween o perquè la vinculem a la tardor, però jo particularment sempre he trobat la carbassa com un fruit amb propietats gairebé màgiques, poder per la iconografia que té al darrere, no? En català més defineix un color que també és conegut amb un altre fruit, la taronja.
I que no es fa servir gaire.
I que no es fa,
es fa servir molt més taronja
sí.
que carbassa.
Crec que en terres valencianes
ah,
es fa servir més el... Crec, eh?
Doncs
però
estaria
ara...
bé que anéssim saltejant una miqueta més,
sí.
Eh?
Carbassa.
Perquè tot el dia taronja, taronja, taronja...
Jo de petit deia que el color carbassa també,
doncs,
eh? Vull dir que...
Es fa servir poquet, trobo.
Carbassa o carabassa designa unes 850 sí. Espècies de plantes de la família de les cucurbitàcies. El seu origen és antiquíssim, algunes varietats es cultivaven a la Xina, que n'és el principal productor mundial, però també a Babilònia, a Egipte, tot i que el consum a Espanya prové d'Amèrica, al segle XVI, on van arribar amb el tomàquet, la xocolata o el blat de moro. Semblaria que l'ús és estrictament gastronòmic, allò de tenim sopes de carbassa o els pastissos de carbassa, per exemple, per no mencionar altres preparats com el cabell d'àngel.
Ai, sí.
Però l'antiguitat era usat de manera diferent, per exemple, com a cantimplora.
Una cantimplora feta de carbassa.
Feta de carbassa. No. Però és la imatge que també tenim una mica dels peregrins, per exemple,
sí,
no?
Sí, sí. Ara parlem, però és que has citat una cosa que és el
sí.
Tema del cabell d'àngel.
Sí.
Que volia preguntar-te què, tu.
No m'entusiasma,
no,
eh? No m'acaba d'entusiasmar. Una miqueta sí, però no sóc
no
un gran fan. O sigui, si ets a triar una enciamada de cabell d'àngel o la normal, per entendre'ns, em quedo amb la normal, jo, eh?
Mm-hmm.
Però vaja, escolta, això...
Bueno, cantimplora, és molt
cantimplora.
La cosa... A veure, que s'utilitza en totes les èpoques de la vida, es pot
sí.
Utilitzar, però la cosa infantil sempre tira molt.
Home,
Excursió, sinònim d'excursió.
Per exemple, que per cert, aquesta setmana he sabut que cantimplora és una paraula que etimològicament ve del català.
Ah?
I que és la contracció de canta i plora per al soroll que fa l'aigua quan surt.
Oh, que bonic!
Ho trobo extraordinari.
Canta i plora.
Sí, cantimplora.
Saps que no havia...
No, jo tampoc.
A veure, que és bastant lògic.
I
canta
tant.
I plora, vull dir que hauria de ser bastant lògic que ve del català. canta i plora pel soroll de l'aigua.
Preciós. Doncs, clar, el tema del cantimplora sempre va associat, evidentment, quan ets nano. Jo no sé tu, però jo de portar cantimplora en una excursió feia una il·lusió tremenda.
Sí, sí.
Jo, a més, vaig ser, clar, per la meva generació, era de les metàl·liques, encara.
Ah, home, i tant, clar.
I clar, era com una cosa, clar, era una cosa de troglodita.
No, i que a més...
A més, tenia un gustet a l'aigua una mica...
No era el millor possible. No, bueno, potser ara ja les han arreglat i les han millorat, però en aquella època no hi costava. I, a més, com que a vegades tenien aquelles cadenetes...
Sí, oi? Correcte.
Per lligar el tap, semblaven vaques. O sigui, anau pels camins dels boscos i clonc, clonc, tot el rato, bé, es passa als nens.
Ves que tu també tens una experiència.
Sí, alguna, alguna. No m'agradaven especialment, m'agradaven més les altres. Sí, sí.
Doncs mira, fa molts i molts segles, un dels recipients que es feien servir com a cantimplora era un tipus de carbassa, les anomenades carbasseres de pelegrí, que es diu que van ser una de les primeres espècies cultivades al món i que en forma de buit, perquè recordem, és aquella carbassa en forma de buit, un cop seca...
Que té un centre, una mena de cintura... Diguem-ne.
Correcte, i es feia servir com a recipient. Fixa't que, a més, una de les imatges iconogràfiques d'un pelegrí, incloent, mira, el de Santiago de Compostela, que ara hem llegit la postal, és una carbassa com a cantimplora, d'aquí potser el seu nom, no? Però potser també hi havia un altre ús, que era el de salvavides. Quan no hi havia el plàstic, es feien servir carbasses...
Ostres, i tant.
Que és una imatge que es pot veure en fotografies, a veure, de principis del segle passat,
I et diré una altra cosa, em fa pensar una mica Zipizape.
Sí.
Oi? L'època aquella, perquè es posaven com una mena de, de flotadors que tenien forma de carbassa. No sé si agafaven carbasses, em sembla,
en el
còmic.
Es feien servir, de veritat. Quan
el record de pantumflo zapatilles, tirant-se al mar amb aquells...
Amb aquelles carbasses, sí.
No, i amb el banyador d'una peça de ratlles.
Per això, diguem-ne que retrocedia més a principis de segle.
Bueno,
vull dir que...
I es tirava
perquè,
allà.
A més, es banyaven per sexes separats, clar, vull dir que aquí, imagina't. Per mantenir, sobretot, la decència i la moral, i el decòrum, Va, i ara, unes carbasses metafòriques. Allò de rebre carbasses.
Sí, en general, trobo que la carbassa està ben considerada. I no he entès mai això de rebre carbasses.
Doncs mira, tinc una explicació que no té per què ser real, però...
No, hi ha bona consideració la carbassa,
en general.
No és però un producte que dius, noi, no el vol ningú.
Doncs no.
Diguéssim, si et donen bledes, que en general...
Sí, les bledes són molt apassionants, no sembla. Així d'entrada, ben preparades, sí, però... Sí. La meva sogra, per cert, les prepara amb aquell a la paella amb una mica d'all i...
Sí.
Boníssimes, vull dir que...
Però per què es diu això de donar carbasses, llavors?
Doncs mira, ara suposo, clar, ara poder les noves generacions que estiguin escoltant això de rebre carbasses poder no entenen exactament el sentit, però recordem, quan algú suspenia el col·legi, li deien que li havien donat carbasses, en el sentit que l'havien rebutjat. El seu origen es troba en un altre refús, que és el d'una noia requerida en amors per algun noi que li dona carbasses. I sembla que tot plegat ve de l'antiga Grècia, de quan es pensava que les carbasses eren antiafrodisíaques.
Ah.
I, per tant, era una manera una mica elegant de dir, noi, no em fas el pes, o no em poses, que és el que es diu ara, no?
Físicament li donava una carbassa.
Això mateix.
Ostres,
però no t'ho perdis, perquè he llegit en algun lloc que en algunes zones rurals de Catalunya s'anava molt més enllà. I si un noi demanava formalment relacions a una noia, que era la terminologia utilitzada, se'l convidava a dinar. Si se li oferia un avà, volia dir que la noia era acceptada per la família.
Puro, al final.
Això mateix. Vinga. Fixa't en el rerefons metafòric i simbòlic. Un fal. No, home, i tant. No, home,
sí.
Però, en canvi, si se li posava un plat amb carbassa, volia dir que sí, de cas, que s'ho tragués del cap, això.
Que anem passant.
Als nostres dies, però, les carbasses estan sobretot relacionades amb la festa que se celebrarà demà arreu del món, que és, evidentment, la de Halloween.
Ara...
Doncs sí, no entrarem en aquella discussió vicentina que abans hem comentat, perquè, en el fons, a veure, molt en el fons i molt en el principi, el substrat no deixa de ser el mateix. Rendir culte a aquells que han marxat abans que nosaltres. Mm-hmm. El Halloween, que és la contracció de All Hallows Evening, vigília de Tots Sants...
Clar, el mateix.
És una celebració d'origen celta, que es va escampar per tot el món anglosaxó primer i a nivell mundial després, i que se celebra, com bé sabem, demà, 31 d'octubre. La iconografia que ens ha arribat, ja molt banalitzada, de la celebració original, és coneguda per tothom, especialment gràcies al cinema. Disfresses més o menys terrorífiques, ara gran profusió de pallassos, allò del trick or treat, truc o trato...
Això no té traducció al català. Mira, abans, ahir crec que era... per la redacció ho debatíem, si hi havia traducció, ahir o abans d'ahir, i deien que hi havia un fil de Twitter, no recordo de qui era, que havia proposat crit o confit.
Ah, mira. Home, rima, que està en el fons es tracta d'això. Sí, sí, sí.
Trucotatro, trato.
Tricortri, trucotrato en castellà, i allò, una gastronomia que està molt lligada, evidentment, amb productes calòrics, que aquí ho fem amb castanyes i panellets, per allò que ve l'hivern, amb ell el fred, i hem de tenir reserves. Però a banda de tot això, hi ha un altre element molt característic, que és, evidentment, la carbassa. De fet, ja fa dies que ho estem veient per tot arreu, aquelles carbasses buides per dins, a les que s'hi fan uns ulls, un nas i una boca, i on dins s'hi posa una espelma perquè faci llum.
És una mena de... És una calavera.
És una calavera.
És una calavera en forma de carbassa, no?
Aquesta carbassa se la coneix originalment amb el nom de Jack O'Lantern, és a dir, Jack Llanterna. I el seu origen és un conte irlandès on se'ns explica la història d'un tal Jack, que és un granger molt garrepa, que es passa tota la vida fent malvestats i que, per tant, no pot entrar al cel quan mor. Però tampoc no pot anar a l'infern perquè ha enganyat el diable perquè no se l'emporti. De manera que la seva ànima ha de vagar eternament pel món intentant trobar descans. I va ser llavors quan va agafar un nap, que era el seu menjar preferit.
Un nap.
El va buidar, un nap, sí, sí, el va buidar, i amb un parell de brases que li havia donat el diable sortides al mateix infern, va iniciar el seu pelegrinatge. I aquesta rondalla és gairebé universal, perquè antigament, i a molts llocs del món, es buidaven naps per posar espelmes a l'exterior de les cases la vigília de Tots Sants, per guiar a les ànimes perdudes a trobar el seu camí cap al cel.
Naps.
Naps.
No eren carbasses?
Doncs no.
Però, o sigui, però Jack, originalment, anava un amb un nap.
Correcte. Llavors, clar, com és que hosti, es passa del nap a la carbassa? Doncs mira, a Amèrica no es cultiven naps, però sí que hi ha un excés de carbasses, de manera que van trobar un bon substitut.
Però què m'estàs dient?
Doncs sí.
O sigui, ens hem adaptat, al... evidentment, sempre ens adaptem amb els americans, però per una pura necessitat que tenien ells.
Clar.
No tenien naps, tenien carbasses. Doncs farem una
no carbassa. No tenim naps, fem carbasses. Però això és el que
passa. Grossíssim, això.
Però això és el mateix que passa amb els 12 raïms de Nadal. Oh, l'origen és de fa un segle i va ser un excedent que haver-hi de raïms i van dir, anem a posar... A veure qui és el que deia, la xorrada més tonta de totes, va. Els campanades menjar un gran de raïm. Doncs i aquí tenim, va. Va i ja que parlem de carbasses, de naps i de Halloween, un relat literari ben conegut amb carbasses. Sleepy Hollow. La llegenda de Sleepy Hollow és un relat curt de terror d'un cèlebre escriptor nord-americà de principis del segle XIX, Washington Irving, autor de Els contes de l'Alhambra. En ell s'explica la història ambientada en un poblet prop de Nova York, Tarrytown, i en una vall anomenada Sleepy Hollow, de la que es diu que el fantasma d'un genet sense cap, que el va perdre la guerra de la independència, per tant estem parlant de fa 240 anys, va tallant caps als incauts que surten a les nits de lluna plena. Un professor d'escola nouvingut, Ichabod Crane, enamorat de la pubilla del poble, Catherine Van Tassel, que també és pretesa per un jove, en Brom Bones, serà perseguit per un genet la nit, precisament de difunts. I l'endemà el professor ha desaparegut i només hi trobarà una carbassa destrossada al lloc dels fets.
Oh, carai.
Sí, a veure, la història, més enllà de la seva popularitat literària, està adaptada en cinema en diverses ocasions. Mm. La més famosa, una excel·lent versió de Walt Disney, dirigida l'any 1949, juntament amb la que va també dirigir Tim Burton fa més de 20 anys, i amb en... Johnny Depp, de
sí,
protagonista.
Sí, l'any 49, entenc que era pel·lícula també de...
D'animació. De dibuixos, sí.
I en el cas de Tim Burton, no, era personatges
99, sí.
Reals.
Sleepy Hollow, crec que sortia Christopher Lee, Martin Landau amb un petit cameo...
Bueno, hi havia com la llista del Hall of Fame clàssic de Tim Burton,
ah,
no?
Això mateix. De quan era un bon director.
Exacte. A tu aquella pel·lícula sí?
A mi m'agrada molt aquella pel·lícula. Sí, sí, sí. És una de les últimes grans pel·lícules, per mi, de Tim Burton, eh? Mm. Té un punt gòtic, tenebrós, terrorífic, molt, molt, molt interessant. Va, i ja que parlem de caps tallats, vegem-ne un fet amb fruites, d'entre les quals hi ha una carbassa. Del segle XIX ens anem al segle XVI amb un quadre ben famós, el de Giuseppe Arcimboldo, un pintor italià conegut per pintar alegories en forma de cara amb objectes propis del títol del quadre. El de la tardor, per exemple, és un home ja madur que representa, doncs això, la tardor de la seva vida i on la seva cara està elaborada amb els fruits propis de l'estació. Els cabells són raïms, el nas és una patata, les orelles són bolets i el cap està coronat amb una carbassa. Archimboldo va pintar molts quadres, però aquests, els de les quatre estacions, són, evidentment, els més coneguts. Va, i ja que parlem de fama, una carbassa ben famosa als anys 70.
A veure?
La Ruperta.
Home! Ja no me'n recordo ara, però la Ruperta era el Premi Dolent, no?
Era Premi Dolent, sí.
Ah, sí, sí.
Apareixien tots els programes i era el Premi Dolent, tot i que va acabar esdevenint el símbol del programa.
Sí.
Vull dir que bé, estem parlant d'una música que haurà despertat segurament molts records als nostres oients més veterans. Estem parlant
tot
de la sintonia.
Tot i que després es van fer versions i versions diferents,
No sé, sortia el Botijo, sortia la... Sortia una mena de...
La Bombi.
De la... No, la Bombi era un... Sí, home, i el Vítico, jo vi que té arrofets, si vols, no. Llavors hi havia... No, hi havia
els tacanyones.
No, els tacanyones també eren uns altres. No, eren personatges, eren personatges. Sí. Jo dic el símbol del programa.
Ah, ja no recordo els altres símbols.
Sí, sí, hi havia la Ruperta, que és aquesta.
Clotilde, diuen per aquí.
La Clotilde, correcte. La Clotilde, què era?
Ah, Botilde, Botilde.
La Botilde, que era la bota. Sí. I llavors hi havia una mena de com de pera. No me'n recordo ara com es...
No
recordo
això,
és igual. A veure, recordem, 1, 2, 3, concurs creat per Narciso Ibáñez Serrador, que, per cert, era el que posava la veu, aquesta cançó.
Ah, sí, eh? Ell, aquell...
La veu de... No,
això
mateix. Es van emetre més de 400 edicions, va tenir diversos presentadors, Quico Legard, Mayra Gómez-Quem, Jordi Estadella, Josep Maria Bach, sí, etcètera, etcètera. El concurs tenia tres fases, recordem, una de preguntes i respostes, allò de, per 25 pesetes, Ríos d'Espanya. Per exemple, l'Ebro. L'Ebro, ting-ti-ting, Una de proves, més aviat humiliants per als concursants, i una tercera on s'hi barrejava la sort i la intuïció per endur-se el premi, el més important dels quals era el cotxe o un apartamento entre vieja Alicante.
Sí, senyor. Però vaja, el que deia bé, versions i reversions, perquè es va anar fent durant dècades.
Molts anys, El programa va tenir diverses mascotes, i la més famosa era aquesta, la Ruperta, que va aparèixer per primer cop l'any 1976.
Déu-n'hi-do.
Va, i acabem amb una carabassa també ben famosa, i en aquest cas ben cinematogràfica, la de la Ventafocs.
Les palabras mágicas, ¿cómo van?
Ah, sí! Sala cadula, chalchicomula, bibidi-babidi-pum. Siete palabras de magia que son bibidi-babidi-pum. Sala cadula, chalchicomula, bibidi-babidi-pum. Yo hago milagros con esta canción, bibidi-babidi-pum. Tu sala cadula, bi, y chalchicomula, mu. Pero para lograr un gran amor, bibidi-babidi-pum.
És història.
És màgica,
Història.
És màgica, És un dels moments més màgics de tota la història del cinema. L'escena, recordem, de la transformació de la carbassa en carrossa, el moment culminant de la versió de Walt Disney de l'any 50 de la Ventafocs. La història té dues grans versions, la de Charles Perrault i la dels germans Grimm, però els orígens del conte són antiquíssims. Hi ha versions egípcies, xineses, perses i a l'Europa del segle XVII. El mateix any que Disney estrenava la seva versió, a Barcelona es va fer també una versió animada del conte, que és a dir, Érase una vez, que va dirigir en Josep Escobar,
sí, allò
que comentes abans, del creador de Sirizape, i que malauradament va fracassar la taquilla, en part perquè Disney, entre altres coses, havia patentat el nom de la Cenicienta. I aquesta
història... Els últims dies, no? Per ser, és que ha estat notícia.
A la Filmoteca. Aquesta setmana s'ha presentat la versió restaurada de Érase una vez d'en Josep Escobar.
Perquè s'havia perdut, no?
És que estava en molt mal estat. Sí.
És un dels, problemes que en fi, que s'han anat tenint al voltant del món del cinema, però que tindrem en el futur amb tota la resta de les arts, diguem-ne, de les arts digitals, de les arts de la música, etcètera, de com es guarden tota aquesta quantitat de material. I en el cas d'una pel·lícula com Érase una vez, la joia de l'animació catalana.
Aquesta i Garbacito de la Mancha, que és una pel·lícula també d'aquella època, també.
I, home, recuperar-la sempre, jo crec que ha de ser una alegria, tu.
No, és que el com inquietant el fet de que d'aquí unes quantes generacions, si no hi ha algú que digui, escolta, poder que ens hi posem, hi haurà un buit digital que diran, és que no podem explicar la història del segle XXI o de finals del segle XX, principis del XXI, perquè s'ha perdut tot.
Sí,
tot està penjat a les xarxes, tot està penjat a nivell de núvols.
Tots ho sabem, que això passarà.
I tots ho sabem, però bueno, és com les fotos. Bé, és igual, són les fotos. Tothom s'esvera quan el mòbil el perds, les fotos.
Sí,
i quan el recuperes dius, bé, ja...
No passa res.
No passa res.
Ui, ara posar-me a ordenar,
res.
No, és que tots sabem que hi haurà aquest drama i no estem fent res per...
I així ens anirà.
Per parar-ho. Beorlegui, com sempre, a menjar carbassa?
A menjar carbassa.
Bueno, sí, no sí. Sé,
de... I panellets, panellets, no?
Panellets de cara
sí,
de mà.
Panellets, carbasses...
Quan fas tu la... O sigui, la nit de la castanya
sí,
és el 31,
sí, sí,
eh?
Sí, demà. Sí, sí, sí. Demà, a més, és tradició familiar, anar a casa la meva sogra, la Roser, escolta, preparen els panellets, ara. Els nens preparen panellets...
Amb dubtosa qualitat?
Amb dubtosa qualitat. No diré què se'n fan d'aquests panellets, ni com s'elaboren, perquè és un festival, ¿vale? Perquè més que panellets surten moniatos,
sí, sí,
i surten bunyols, surten bunyols.
Surt
però, allò. No, i la bona intenció és el que compta.
Millor que sigui controlat en sí. Una cuina que tu puguis veure, sí. Que no pas a vegades que arribin del col·le, que això és una altra cosa
sí,
diferent.
Que
allà ja sí que pots trobar... trossos de,
com,
de llapis, de mines, de boli...
Com bueno, Indiana Jones o Templo Maldito, eh? Ara. Sorbetes de sesos de mono, eh? Vull dir que...
Jo pensava que no vas a dir que el panellet era aquella, la roca aquella que baixant. Quin és, quina pel·lícula d'Indiana Jones?
No, la primera.
És la primera.
Busca l'arca perdida. Sí,
l'arca perdida.
Sí, sí,
doncs vinga, sí, sí. Avall, amb aquell panellet gegant.
Tu també serà el cas, també, amb l'Arnau i l'Oriol, sí?
De moment no han arribat panellets al col·le, cosa que celebro. Ja veurem. Els farem a casa, sota control parental. En fi, Beorlegui, com sempre, un plaer, que passis una bona castanyada i ens retrobem el diumenge de la setmana que ve.
Igualment, Xavi, que vagi bé, adéu-siau.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.